Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I avui saludem a qui va ser conseller d'Interior, Joaquim Forn. Què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia, com està?
Bé, bé, estic molt bé.
Com ho porta tot plegat? Ja parlarem de l'UDI, eh? Ja parlarem de l'UDI.
No, 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 a nivell personal estic bé. Ja fa gairebé 6 mesos que vam ser indultats i que vam sortir de la presó. I, doncs, adaptant-me doncs, a la meva vida privada i també a la laboral. I amb dues coses, doncs, no... Les coses em estan anant bé i no... Estic content.
Molt record d'allò o no?
Sembla, quan mires enrere, sembla que faci molt de temps, no? I en aquest sentit jo crec que és bo perquè crec que és una demostració que és un moment que ho tinc superat, no? És evident que no ho recordes i que algun moment del dia doncs et pot venir un flash, és veritat, però no sé, jo ho visc com una cosa passada, allunyada, i miro més cap al futur que pel passat.
Permetin la pregunta, al marge de l'equip en qui vostè mantenia contactes allà dins, troba falta algú d'allà dins? Algú que digui, ostres...
Sí, sí, però també estic en contacte amb algunes persones, m'hi he trucat ara per Nadal, fins i tot amb gent d'Estremera.
En sèrio?
Sí, 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 sí. Bé, vaig fer una certa amistat doncs, amb una persona d'Estremera i...
Puc saber, no cal el nom i el cognom, aquesta persona?
Bueno, es diu Celestino, no?
No, el nom no, dic, però Celestino, que era una persona que estava...
No, era una persona, era un intern que vaig conèixer allà, que el dia que jo em vaig quedar sol a la cel·la, perquè jo he compartit cel·la amb en Raül Romeva, que ja els van deixar anar, el protocol diu que no pots estar en aquests moments sol i necessites una companyia. I em van assignar aquesta persona, el Celes, no?
I qui era el Celes?
És un pes, està fora, ja fa temps que és fora, és de Ribes, d'un poble de prop de Madrid, i una persona doncs, amb la qual m'hi vaig fer, un bon home. És que tenia molt bona relació amb ell, i ens hem anat trucant, ens hem anat escrivint, i ara per Nadal hem parlat un parell de vegades, perquè va tenir la seva mare malalta, i bueno, hem anat interessant per això.
I aquí, al Lledoners?
I a Lledoners també, aquí molts més, clar.
Aquí molts més.
Sí, sí, aquí molts més.
Hola, Maica, bon dia. Hola, què tal, bon dia. De fet, jo recordo el dia que surt de la presó i després de l'indult, que hi ha alguns quants presos de Lledoners que estaven de permís i que van anar amb les seves famílies a esperar-lo a vostè a fora.
En sèrio?
Sí, això ho vaig viure jo en primera persona.
Sí, una persona concretament, doncs, perquè hi havia estat moltíssims anys, més de 20 anys a la presó, i doncs jo dinava amb ell, feia els àpats amb ell, tots els àpats els feia amb ell, i bueno, és una persona doncs, que jo me l'estimo, l'aprecio molt, és una persona que jo crec que ho està portant tot molt bé.
I treballa, que vostè va ajudar per aconseguir els permisos.
Està treballant i bueno, jo crec que ha refet la seva vida, que també és bonic, no?, veure això. I, bueno, doncs que ells aquell dia, que sense que ho sapiguessin, ens vinguessin a veure...
Amb tota la família.
Sí. I, bueno, doncs és
un detall bonic. Interessant, això, eh?
Sí.
Perquè, en el fons, no sé si et surt una vena encara més d'humanitat quan entres en una presó d'aquestes i veus la realitat que t'envolta.
Sí, perquè també te n'adones primer que ets un privilegiat, no? Perquè la presó és dura per tots, però no és el mateix passar-la en les condicions que la passem nosaltres, amb un suport social al darrere, doncs sense cap problema econòmic, perquè nosaltres, doncs, al final podíem comprar a l'economat el que volguéssim quan tocava, no? Però sí que és veritat que hi ha gent doncs, que té unes realitats socials o familiars molt diferents de les nostres. Nosaltres rebíem cartes cada dia, podíem trucar. Hi ha gent que ni rep cartes, ni té ningú qui trucar, que quan surt la teva família és molt diferent. És molt diferent.
Un dia ens vam tocar les mans a través del vidre. A trucar les mans a través del vidre. Jo parlava amb el Junqueras i ve el Romeva i ja els cridaven cap a dintre. I el Junqueras i el Romeva es van esperar una miqueta i ell arribava, que jo no l'havia vist, i li diuen, mira aquí allà. I es va acostar cap aquí, cap al vidre, i vam posar les mans un davant de l'altre.
Me'n recordo, si bé és cert, que va venir aquí trasbalsat.
No.
Trasbalsat, el primer dia que va anar a la presó, no sé què, recordo qui era, que diu que allò dels vidres, que allò no té nom.
Sí, I ell...
L'home t'ha cridat.
No, havíem parlat vostè i jo.
No.
És a dir, i en canvi la salutació donant cops al vidre així una mica, va, primer no va passar res perquè havia de mentalitzar-me de tot el que havia dit el Junqueras per dir-ho a la Sexta Noche. L'endemà, com t'he dit, diumenge, em vaig fotre pràcticament emocionat de mig plorar de la teva imatge i la meva tocant-nos d'aquesta forma.
Sí, és una cosa que aprens, no? Al final, el contacte físic, no, però el contacte més íntim que pots tenir amb una persona posant la mà vidre contra vidre i... Sí.
Bueno, i ara surt de la presó i s'ha de donar el puny, és que esclar...
Bueno, això també, sí.
Segur que la broma l'hauran fet milions de vegades. Amb Joaquim Forn, no oblidem una cosa, que és que abans d'entrar a la presó va ser conseller d'Interior durant alguns anys i va viure i va haver de patir, permeti'm més que viure, va haver de patir tots els atemptats de Barcelona i de Cambrils. Ahir va dir el que va dir el comissari Villarejo, que és una persona que té una credibilitat sota zero, però que a la vegada et fa plantejar també quan surts amb seu judicial dient el que diu i que preguntis, bueno, aquí què està passant? Vostè s'ha sorprès per les paraules del comissari?
No, sorprès no, perquè doncs, ja ve de fer declaracions que van en aquesta línia, quan l'interessat doncs, ha explicat coses del rei, quan l'interessat ha explicat coses de determinats polítics. Per tant, podia ser perfectament doncs, que en algun moment donat expliqués coses, en aquest cas, o dels atemptats de Catalunya, coses d'operacions que s'han fet a Catalunya, també n'havia explicat. Per tant, diguem que no estic sorprès, sí que m'estranya una mica doncs, la contundència amb el que ho fa. I amb aquesta, potser, aquesta fredor, no? Diu, que els hi volíem donar un petit ensurt, home, quan hi ha un resultat de mort com els que hi ha, clar, jo, a mi, de seguida, el que penses és en la gent morta, no? En la gent que jo vaig tenir, doncs, l'oportunitat, o vaig tenir l'obligació, en aquest cas, d'anar a la Rambla al cap d'unes poques hores de que s'hagués comès l'atropellament. I clar, sempre et queda l'imatge aquella, l'impacte de veure doncs, encara hi havia cossos i encara hi havia tot el caos que en aquell moment hi havia a la Rambla, la gent que estava amagada en edificis que els van evacuant mica en mica. Clar, quan tu veus allò i que es parli amb aquesta frivolitat, doncs home, fa mal, no? I fa mal sobretot pensant en les famílies.
Vostè se'l creu?
Costa creure-se'l, és evident que costa creure-se'l, però també li dic una cosa, aquesta persona ha treballat durant molts anys a l'empara de l'Estat, ha estat una persona protegida i utilitzada per diferents ministres i per diferents responsables polítics. Per tant, alguna cosa deu saber, alguna cosa deu poder explicar. Jo sempre he estat molt prudent amb aquest tema, perquè aquest tema de les vinculacions i de les possibilitats que hi podia haver del CNI, jo he estat sempre prudentíssim perquè, al final, el que a mi treballa m'agrada, doncs, que es demostri que hi hagin documents, que hi hagin proves. Jo coses fefaïns no n'he vist, però sí que el que m'ha sorprès són coses que no les acabo d'entendre. Per exemple, com des del Poder Judicial, quan hi ha, per exemple, el judici a l'Audiència Nacional pel 17 d'agost, hi ha la dificultat o la poca voluntat per part del jutge de que s'investiguin aquests fets. De fet, no en vol parlar, de les vinculacions aquestes. I recordo, en aquest cas, un dels advocats, en l'Alonso Cuevillas, el Jaume Alonso, doncs que ho intenta, i el jutge reiteradament li diu que aquest és un tema que no té res amb el judici. Després, la manca de voluntat política al Congrés de Diputats per crear comissions d'investigació. Jo no sóc una persona excessivament partidari de les comissions d'investigació, perquè moltes vegades no porten a res. Però, en tot cas, és de la demostració que no hi ha una voluntat clara, una voluntat política d'arribar al fons. I després hi ha altres coses que jo vaig patir directament, i és que durant al cap de pocs dies, inclús de poques hores de que es produïssin els atemptats, ja hi havia mitjans de comunicació molt orientats des del Ministeri de l'Interior i concretament de la vicepresidència del govern que passaven informació que pretenien desprestigiar l'acció dels Mossos d'Esquadra i que es posava en dubte doncs algunes de les actuacions que es va fer, la que es va fer al Canà, o per exemple quan es va parlar de la vinculació que hi podia haver o el coneixement que hi podia haver per part dels Mossos d'Esquadra que l'imam de Ripoll doncs hi havia vingut a Catalunya. Tot això era fals, tot això no es desconeixia i tot això sortia d'algun lloc molt determinat i tot això hi ha alguns mitjans de comunicació que ho van comprar.
D'on sortia això?
Ja ho he dit, del Ministeri de l'Interior i de la vicepresidència del govern.
Zoidos,
Sí. I es donava aquesta informació. I el pitjor que és? Doncs que alguns mitjans ho van comprar, que alguns mitjans no se'n van estar...
Ara vaig de seguida amb la Maica i després ja donem veu a tota la tertúlia, però ara vaig amb la Maica, però realment, del que diu ahir,
quan diu ahir, ell diu, d'on en surt a Catalunya? Jo li pregunto, vostè que sap la investigació, vostè que sabia tot el que havia passat allà, vostè creu que pot haver-hi una maldat que digui que per donar un ensurt a Catalunya deixarem que hi hagi un atemptat a Barcelona i Cambrils?
Que a mi em costa molt pensar que hi ha una ment tan retorçada que és capaç de fer aquestes coses. És veritat que en la història doncs, de tots els estats hi ha hagut accions d'aquest tipus, però a mi jo no he volgut creure-hi mai, sobretot sense tenir cap prova fefaent, no? Però el que jo demano és molt senzill. Escolti,
què demana?
Doncs que s'investigui.
Que reobri el judici?
No, aquí podria... A veure, avui podria intervenir perfectament la Fiscalia i a partir de les declaracions que ha fet aquesta persona començar una investigació. A través d'aquí? Doncs a través de l'exdirector del CNI, a través del propi Villarejo, a través de persones que en aquell moment van poder participar. És el jutge, en aquest cas la Fiscalia, doncs qui ha de decidir a quines persones. Però és evident que tu, amb unes declaracions com aquestes, encara que no te les creguis, encara que la persona que les ha fet pugui ser titllat de delinqüent, jo crec que nosaltres no pots estar de braços plegats. Insisteixo, bé, aquesta persona no és una persona qualsevol, és una persona que ha crescut sota l'empara de molts ministres. Molta gent l'ha utilitzat, molta gent ha rebut i li han fet encàrrecs en aquesta persona. Ell mateix ho ha reconegut. I, per tant, això jo crec que són coses absolutament demostrades, ja vull dir. Quan es parlava de l'Operació Catalunya, tot semblava un invent. Ara s'ha vist que existia aquesta Operació Catalunya. Per tant, és lògic que demanem, i és lògic que les víctimes ho demanin. No té sentit que la gent que ha tingut pèrdues familiars demanin, vulguin saber la veritat. Jo crec que la ciutadania té dret a això, a conèixer, a saber la veritat del que ha succeït.
Maica, tu t'ho creus?
No.
No.
No. Primer, deixa'm que doni una abraçada a les víctimes, que és veritat que l'esperpent d'ahir del senyor Villarejo els va trastocar i s'entén perfectament. Per tant, una molt forta abraçada. Jo no me'l crec perquè... No me'l crec perquè el senyor Villarejo és un delinqüent i la seva arma en aquests moments de venjança és emmerdar i fer mal. El seu enemic públic número 1 és el senyor Sáenz Díaz, és el senyor Salvador Roldán, que havia estat en el seu moment director del CNI, i és el que responsabilitza de que ell tingui al darrere doncs, una successió de peticions. És cert el que diu el conseller Forn de que va treballar va treballar pel Rubalcaba, va treballar per Fernández Díaz, en el seu moment més àlgid, va treballar pel Zoido, és veritat, i que és claveguera absoluta, i de fet a mi m'ha tocat en algun moment, i a La Vanguardia, recuperar part de les seves agendes on documentava doncs, alguns fets per el tema de l'Operació Catalunya o com en algun moment donat va intentar participar amb convivència amb un jutge de Barcelona a la destrucció del major Josep Lluís Trapero. Però jo només parlaré de fets, i el que tinc de constatat d'aquells dies de terribles de l'agost del 2017, on el senyor Forn era conseller i el major estava liderant el cos de Mossos d'Esquadra amb el seu equip, era que des del minut 0, des del minut 1, el CNI va treballar amb absoluta lleialtat amb Mossos d'Esquadra, amb una col·laboració absoluta. És veritat que sempre hem posat en valor la feina que van fer Mossos, i és cert el que ha dit el senyor Forn, de que des del minut 1, i recordo aquelles rodes de premsa terribles, on es va... I ho diem, escolta'm tu, el Periódico de Catalunya va fer aquella portada on, quan encara els cossos de les víctimes estaven, no havien estat aixecats del lloc, on recordo que era tal la magnitud del desastre que no sabíem exactament quants morts hi havia, perquè estàvem parlant de molts metres de distància de la Rambla, i algú li va dir a un mosso, que a més el conec, de dir, escolta'm, fes el favor de començar des de la, des de de la Font de Canaletes fins al final, i compta quants en tenim, d'aquella, recorda, no, senyor Ford, que no sabien quants hi havia. I és cert que va haver aquella portada dient que Mossos ja ho sabia que no havia fet res. I que és cert i s'ha demostrat que hi havia una voluntat de destruir a Mossos d'Esquadra en aquell moment. I també és cert, i me pot corregir vostè, que el que comandava aquell diari en aquell moment a vostè li va explicar personalment el que havia al darrere i fins i tot crec, i ho dic així perquè en algun llibre s'ha reflectit, que li va demanar disculpes del que va ser allò. Doncs, que havia una voluntat de menysprear Mossos, de fer veure que ells ja ho sabien i que van mirar i que estaven en una policia incapacitada per gestionar aquests atemptats i que no sabia fer res. Això és cert, però això no té res a veure amb que el CNI deixés anar a l'imant de Ripoll, a l'imant de Ripoll per allò, a veure fins on arribava per espantar Catalunya. I dic que hem mencionat el periódico de Catalunya i és de dir que en aquell periódico de Catalunya, en aquella redacció, va haver-hi molta gent, molts responsables del diari, que no van estar d'acord amb tot allò que es va publicar. I això és també s'ha d'explicar. I quan algú expliqui en un llibre o on sigui realment què van passar aquells dies i com es va fraguar aquelles portades, doncs també s'explicarà com gent d'aquella redacció va estar en contra.
No només del periódico, de tota manera.
Sí, bueno, però aquí la portada que va fer més mal va ser la del periódico de Catalunya.
No, vull dir que hi havia un altre mitjà de Madrid que Déu-n'hi-do.
Exacte, però en qualsevol cas, això té a veure amb que l'imant de Ripoll era confident del CNI? Ho ha reconegut des del primer dia el responsable del CNI. I jo no sé, Xavi Domènech, tu estaves al Congrés en aquella època, jo no sé si estaves a la Comissió d'Afers Reservats, però hi havia gent de la teva formació política que va anar, i tot i que hi ha un secret d'allò que s'explica és absolutament hermètic, però ja es van donar explicacions. L'imant de Ripoll era confident? Sí. Va aconseguir prebendes per ser confident i per passar informació? Sí. Hi havia una constatació de que ell estava, un cop sortit de la llibertat, estava preparant un atemptat? No, hi ha cap prova en aquest moment i s'ha demostrat cap prova de que allò fos així.
Què diu Joaquim Fort?
No, ja ho he dit, jo he dit, proves no en tinc cap, però en tot cas tenim la versió, o el que ha explicat el comissari Villarejo, que ho explica en seu judicial, i que puc entendre que pugui haver-hi una intencionalitat doncs, per escapolir-se de l'acció de la justícia, ho puc entendre perfectament, però és que és molt més senzill tot plegat. Si ell fa aquesta declaració, si hi ha tanta tranquil·litat perquè no és així, perquè no compareixen i donen explicacions a qui correspongui.
Jo vull dir que el més normal seria que avui compareguessin membres del CNI, o que hi hagués una denúncia,
Sí.
Per part de Mariano Rajoy, de Soraya Sáenz de Santa Maria, de José Ignacio Zoido, que era el ministre de l'Interior, que hi hagués una denúncia pública, o que portés documents, que de documents... Si alguna persona a Espanya té documents, és Villarejo.
Tu has citat aquest matí a Robert Manrique, i sí. El seu comunicat d'ahir a la nit, absolutament ponderat, recordant que el senyor Villarejo ja va participar en la teoria de la conspiració dels atemptats de Madrid, i dos, que, escolta, davant, doncs, on està les proves? On està? Ara, també t'he escoltat el davantal, com deies, doncs, escolta, denunciïn o surtin avui i sobretot calmin a la gent, o sigui, tranquil·litzin.
És que hi ha una cosa molt important, que és que això ens veiem aquí, que com que ja convivim amb la ronya, com que ja vivim amb una mena de rec, aquesta pel·lícula sí. d'aquest ogre verd, sí, on sí. vivim amb una mena de fangar, i estem així, però jo m'imagino les famílies de les víctimes d'Austràlia, de Canadà, de Portugal, d'Itàlia, que avui agafaran els diaris, els hauran dit que hi havia un senyor que va ser comissari de la policia a Espanya que ha dit que allò d'allà no va ser un atemptat jihadista, sinó que allà resulta que hi havia un deep state, un estat profund, que va atemptar per voluntat pròpia. La qual cosa, és clar, és que estem... Nosaltres perquè estem acostumats a viure en aquest fangar, no?
Sí, però jo crec que aquest és un altre dels problemes. Ahir mateix, no? Ahir mateix veiem a TV3 un programa sobre el Miquel Zavaltra.
Sí.
Això fa... No fa una eternitat, fa poc. I ens n'hem oblidat. Quantes coses d'aquestes hem vist? I ja ens les tirem una mica allà a l'esquena, no? I amb això passarà exactament el mateix. Estem tan acostumats a veure veritables atrocitats que jo crec que al final ens hem tornat insensibles. I jo crec que el que és més exigible en aquests moments és que hi hagin o declaracions de desmentiment amb proves, però és que si les tenen, si és tan fàcil, doncs que ho demostrin. I si no, per què s'han oposat a les comissions d'investigació al Congrés de Diputats? Per què en un moment donat s'escampa des del propi govern tantes mentides contra el cos de Mossos d'Esquadra per disminuir o per desprestigiar l'actuació que havien tingut arrel dels atemptats. Hi ha una sèrie de coses que, com a mínim, et fan pensar, dius, escolta, doncs aquí hi ha alguna cosa que no s'està fent bé, que no és net del tot. Ja està, jo, sense donar-li la raó a ningú. Però el que és exigible en aquests moments és transparència. Davant d'aquestes acusacions, molt bé, poden no tenir base, doncs la millor manera de lluitar contra elles és la transparència, i en aquests moments no hi ha transparència.
Durant
tot
aquest temps, conseller, vostè ha parlat d'aquesta qüestió des que va deixar la Conselleria d'Interior amb algun polític de Madrid?
No.
No. Vostè ha parlat des de llavors, per exemple, amb algú de l'antic govern d'Espanya?
No.
Mai, eh? En aquell moment es va intentar des del govern d'Espanya que els atemptats frenessin l'organització del referèndum?
A mi, a veure, jo les converses que vaig tenir en aquell moment van ser bàsicament amb el ministre Zoido. Recordo que en un moment hi havia preocupació perquè, diguem, pogués passar el nivell d'alerta del nivell 4 a nivell 5, que el nivell 5 doncs, permetria doncs, una intervenció o una presència de cossos militars pels carrers de la ciutat. I en aquell moment existia aquesta preocupació, existia també transmesa, no només des del punt de vista polític, sinó també des del punt de vista econòmic. No? Hi havia, doncs, en el món del turisme, que ens deia, hosti, que això seria un problema molt gros, etcètera, etcètera. Jo vaig parlar amb el ministre, ell va parlar diverses vegades amb la vicepresidenta, amb la Soraya, i a mi sempre em van dir que no estava previst, perquè això és una facultat que té el govern de l'Estat, de passar del nivell 4 al nivell 5. I que és el que va passar finalment.
Per cert, una de les coses que havia circulat fins i tot és que l'imam de Ripoll estava viu. Si recordo,
sí.
Si recordes, Maica, d'això, no?
Sí. Bueno, és que hi ha gent que encara qüestiona que estigui entre els morts d'Alcanà, per tot, tal com de la manera que va quedar els cossos per l'explosió, va haver-hi doncs allò, restes biològics que de sobte faltava una orella, no faltava una orella, que no s'havia determinat per ADN si era o no era, però en fi...
Clar, amb el cas Villarejo passa una cosa, Maica, que és que s'ha convertit en el Joker de la política. És a dir, depèn de qui, l'agafa i per dir, mira... Atentats, Barcelona, Catalunya, l'1 d'octubre, etc. Uns altres, Cas Pujol, no sé què, és a dir, per un cantó ens creiem una cosa, per uns altres creiem una altra. I el personatge en si és un personatge putrefacte, diríem, eh? És un personatge que ha fet un mal terrible a la democràcia, terrible. Ara...
És un gàngster.
Ara, diu el que
és
diu...
És un gàngster sense escrúpols. Diu en aquests moments és un gàngster sense escrúpols que l'únic que vol és retornar tot el mal que li han fet.
Sí, però, Maica, però és un gàngster sense escrúpols avui o fa temps?
Clar,
sempre.
Vale. I llavors
quan
repassem...
Quan treballàvem el Robert Cava, també.
Clar, és que quan treballat amb ministres
sí,
com el Robert
quan
Cava...
Quan treballàvem el Jorge Fernández Díaz i en el Congrés dels Diputats l'exaltava la seva figura explicant que havia fet uns grans treballs per l'Estat des de la seva capacitat d'allò d'allò espia encobert o agent encobert o com a ell li agradava anomenar-se, també. Quan li van encarregar Operació Catalunya, també. Quan es va entrevistar amb la Vicky Álvarez fent-se passar per un advocat perquè li donés tota la informació que tenia, també, quan aquella cinta, quan va destruir el Paco Marco de Método 3 per aconseguir tot el material que havia a Método 3, també, quan va intentar que el jutge Aguirre imputés a Trapero per destruir-lo com a responsable dels Mossos, també.
Però
sí,
llavors,
també.
Aquest gàngster, també, sí. Em reconeixeràs que durant molt de temps se li ha fet cas. Llavors, clar... Sí, per això. No és que li hem fet cas als mitjans de comunicació o als ciutadans, que ens el creiem. No. Li hem fet cas les estructures de l'Estat. I això ha servit de base per presentar querelles, per presentar acusacions, per empresonar gent... Sapiguem qui és aquest personatge.
Se li ha fet cas. Quan el Fernández Díaz li demana Operació Catalunya i quan li porta un número de compte de que el senyor Trias tenia una compte a l'estranger, hi ha mitjans de comunicació que ho publiquen i ho donen com a veraç? Sí. que es va demostrar que era que l'havia, que la, bueno, que els havien estafat, que algú un pirata, més pirata que ells, els hi va enganyar i els hi va fer creure que el senyor Trias tenia un compte a l'estranger amb determinats diners. Per tant, bueno, se'l creien, el feien servir, sí. Sí, sí, sí. Periodistes publicaven documentació que ell aportava? Sí, sí, sí.
Escolta'm,
però quina documentació ha aportat ara, més enllà d'explicar que ell va ajudar el CNI a, com ho va dir ahir, a arreglar el foc, com, a més que ho va dir d'una manera, allò, el problema, el problema que va tenir, que va haver-hi amb el CNI després de que se li anés de les mans per espantar Catalunya a tot el tema de l'imant. Doncs quina prova? Perquè, clar, Cel Roldán, l'estructura del CNI, hi ha molta més gent que hi treballa, hi ha tota una estructura, i insisteixo, jo em quedo només amb allò de que des del primer dia que va començar aquestes insinuacions han dit els responsables de Mossos d'Esquadra que estaven en aquell moment al capdavant d'informació, al capdavant de la prefectura, i que, bueno, que parlaven amb vostè aquests dies des del primer moment, i és que el CNI, amb el tema dels atemptats, la lleialtat va ser absoluta des del primer moment. De fet, de sempre, en els últims anys, en els pitjors moments en què Policia Nacional i Guàrdia Civil tenien el dit ficat en Mossos d'Esquadra i participaven activament alguns dels seus comandaments contra la policia de la Generalitat, la lleialtat que van trobar Mossos va ser sempre al costat del CNI. Fins i tot, durant el referèndum de l'1 d'octubre, fins i tot en aquell moment.
Vostè coneix a Félix Sanz Roldán? L'ha vist alguna vegada?
No, no, no.
No ha parlat mai amb ella?
No,
mai. Tu el coneixes, Maica, Félix Sanz Roldán?
Sí, perquè jo durant molts anys vaig fer la meva època, vaig estar 5 anys vivint a Madrid, i en aquella època, pel Periódico de Catalunya, que per cert va ser portada de la web, allò que parlàvem abans, i no del paper. 5 anys em van enviar a Madrid el Rafa Nadal a fer terrorisme d'ETA i vaig fer defensa. I en aquell moment en Cel Roldán estava va estar de GEME i aleshores el vaig tractar molt a la seva façana. Doncs absolutament pròxim, empàtic i, bueno, no sé, jo...
Un militar
amb molta ambició, amb molta, molta ambició, que jo crec que va fer part de la seva gran carrera amb els socialistes, i és veritat que va tenir la capacitat en un moment donat de, amb el canvi de govern i quan arriba Rajoy, d'aproximar-se a la vicepresidenta i convertir-se, i que la pròpia vicepresidenta el mantingués quan tothom donava per fet que el relevarien al capdavant del CNI, i no, es va convertir en la...
Ha parlat d'això una vegada?
Sí.
Sí? Ramon?
Sí, bueno, jo també he tingut ocasió de conèixer-lo un parell de vegades. És una persona realment sorprèn, perquè tens la sensació de que el cap dels espies ha de ser una persona molt tancada, que no té cap tipus de... I en canvi no és així.
No.
Tampoc et diu res, eh? Pots passar-te 2 hores parlant amb ell i no treus aigua clara de res. Això també és veritat. És molt... Però sí que et dona aquelles coses que periodísticament tenen, et fan gràcia, no?
Sí,
detallets,
sí.
Anècdotes...
És molt llest, clar.
És molt espavilat.
I amb la premsa, bueno, amb la premsa té molt de tracte. Amb els periodistes de defensa hi participava. Un cop al mes en reuníem. És més, quan ell agafa la direcció del CNI, obre les portes de la gran casa, allò que està allò, el CNI, que és aquell edifici que tu passes per l'autopista i veus allò com una cosa negra, i ens convidava a entrar. Clar, veiem el que volien que veiéssim, però mai el CNI havia estat amb portes tan obertes com la seva època.
Ara parlarem d'això, la Maica ha de marxar, i abans de marxar vull fer-li una altra pregunta, igual que el Quim Forn, i després tornarem al Quim Forn, sí que es quedarà amb la tertúlia i parlarem de tot això que estàvem parlant. Però abans, què t'ha semblat els canvis als Mossos, a la cúpula dels Mossos d'Esquadra, Maica?
No llegeixes La Vanguardia.
Sí, que llegeixo La Vanguardia, però en tot cas...
Perquè em sorprèn la pregunta.
Els oients del món RQ, no crec que els oients, si vols te la llegeixo, no tinc cap tipus de problema. Però com pots imaginar, els oients del món RQ també llegeixen altres diaris, i potser La Vanguardia.
Afortunadament.
Endavant.
A veure... Sorprèn...
Carai.
Tothom?
Carai.
Sí.
Carai.
Carai què? No, a veure...
Com lo digo?
Com lo digo? Sí. A veure, hi ha una paraula que s'ha fet servir molts aquests dies i és purga. Tot conseller té dret a tenir al capdavant de la policia amb un comandament de la seva confiança. I això és així. El problema és quan arribes i dilates la situació durant mesos esperant, no sé, que marxi, potser.
Però què passava entre Joan Ignas i Helena i el major Trapero?
Això ho hauran d'explicar ells, però jo crec que el senyor Helena arriba a la conselleria i ja té el mandat de que amb el Trapero no, i que el Trapero ja...
Mandat de qui?
Doncs imagino del seu partit, o d'Oriol Junqueras, o de qui mani, no sé.
De fer fora...
Per
algun motiu? Bueno, per un motiu polític, per un motiu de relació, perquè també s'ha dit d'un altre sector que diu que hi havia gent de la tropa, dirien, que no estava molt content amb la feina del major Trapero.
Però qui de la tropa? Si estan dient moltes coses. Una cosa és el que s'està dient públicament, una altra cosa és el que s'està explicant fora de micro, però que també s'està reflexant a les cròniques. I en allò que es reflexa a les cròniques, doncs, de companys com tan poc sospitosos de viure de fons privilegiades com el Xavi... policials, em refereixo, com el Xavier Barrena o la Neus Tomàs, que han escrit també sobre això, Diario Punesa, el periòdic de Catalunya, el que explicaven era que Trapero, bueno, no ho veia. El Xavier Barrena va dir el primer dia és que no ho veia. Però, clar, què li demanaven perquè no ho veies? Què li estaven demanant? Jo em quedo amb aquella frase del Xavier Barrena el dia del periòdic. És que, clar, és que anava per lliure, és que era intractable, és que no donava ordres, és que no acabava d'entendre que aquí les consignes polítiques les fem els polítics. Però, clar, que ens expliquin... I una cosa que explicava la Neus Tomàs a la crònica del diari és de... que reivindicaven des de la conselleria la seva capacitat de portar, de dirigir políticament la policia. I aquí hem tingut un conseller d'interior. Era complicat treballar amb el major Trapero? Es blindava? O sigui, alguna vegada vostè va tenir la sensació de que li demanava alguna cosa i ell deia que no perquè era intractable?
Jo no he tingut cap problema. A veure, jo ho he dit sempre, i quan m'han preguntat per la meva relació, fins al 10 d'octubre és excel·lent, no tinc cap queixa, no només pel tema dels atemptats, sinó també com es va gestionar un moment complicat com era l'1 d'octubre, i que això jo crec que, a més, queda ratificat per la pròpia sentència de l'Audiència Nacional. Per tant, jo només puc expressar agraïment, però també, recollint el que deia a l'inici la Maica, crec que qualsevol conseller...
Correcte.
Té dret, doncs, a poder-ho fer, i que crec que hauríem de desdramatitzar aquests canvis, perquè se n'han fet sempre. El major Trapero també va efectuar canvis, i van passar absolutament desapercebuts. I ningú va dir si era una purga o no era una purga. En va fer uns quants de canvis.
Sí.
I en comissaris, no sé, el comissari Figuera, la comissària Manresa, uh-huh, era gent, doncs, que després van ser apartats i ningú va parlar de purga. Doncs jo crec que de la mateixa manera, en aquests moments, el conseller posa de cap de Mossos la persona que ell considera més adient, i que aquesta persona, el cap de Mossos, fa un equip que creu que, doncs, per afrontar els reptes que té en aquests moments, són els més adients. Crec que ho hem de viure d'aquesta manera. Que el major Trapero és una persona útil pel cos de Mossos d'Esquadra? Absolutament. Que jo personalment, però no crec que només jo, crec que la ciutadania li està molt agraït a tot el que ha fet? Absolutament d'acord. Però jo crec que són coses que... quan sento parlar de purgues, uh-huh, per purgues polítiques, jo, vaja, no només no ho comparteixo, sinó crec que les coses no van absolutament per aquí. Ni el cos de Mossos, en cap moment, en la meva època, ni ara tampoc, es deixarien manipular des d'un punt de vista polític, perquè no és la seva funció. I crec que qualsevol conseller, i especialment el conseller Helena, ho han entès perfectament.
I aleshores, per què en el seu moment el responsable... I parlo amb el... quan estava el comissari Seyent al capdavant del cos, el responsable d'investigació criminal, el Toni Rodríguez, el que ara ha estat cessat i enviat a Rubí, ha de demanar empar amb un jutge per les pressions polítiques que estava rebent amb la investigació sobre el seu propi conseller.
Jo desconec, però en tot cas...
Perquè això són fets reals, eh?
Sí, sí,
o sigui,
sí,
van demanar empar, i de fet no va ser cessat en aquell moment perquè tenia empar judicial i perquè el comissari Ferran López va fer entendre que estava protegit judicialment i que no se'l podia tocar. I la primera decisió que agafa la nova cúpula de Mossos és, i de la manera que ho fa, i amb el destí que li donen. Jo, passar de la comissaria d'investigació criminal, passar-la directament a una comissaria a Rubí. Això és càstig.
Sí, per una pregunta, quantes Digue'm. Vegades va canviar el comissari d'investigació criminal al major Trapero en l'últim any?
Doncs va ser ell... A veure, clar, és que aquí hi ha una...
No, ja t'ho dic jo, dues vegades.
Bueno, però també...
Va canviar dues vegades, sí, no? Perquè... Llavors, escolta'm, tothom ha fet canvis, i la lectura que tu li vulguis fer d'aquests canvis no pot ser només una lectura política. És que no per mi, estic convençut que no existeix, estic convençudíssim que no existeix. I jo crec que... A vegades diem, no, que els Mossos se'ls ha de separar del polític, absolutament d'acord. Uh-huh. Però, clar, quan ens interessa, som els primers en polititzar-lo.
Sí, correcte.
Jo crec que aquests canvis corresponen, primer, a una decisió del conseller, absolutament respectable, i, segona, a un nou enfoc que es vol donar a la policia. Escolta, doncs, endavant, jo crec que donem-li confiança. Veiem el
perdó,
que ha fet.
No perdó, però el cas Borràs seguirà endavant, la investigació?
Bueno, de fet, el jutge li va treure els Mossos d'Esquadra i la porta a la Guàrdia Civil i tira endavant. La investigació del conseller Buch també ja està conclosa i està a l'espera de judici. Hi ha una investigació oberta que comença el conseller Samper sobre els contractes de manteniment dels vehicles de bombers de la Generalitat. I hi ha una investigació oberta per la Diputació de Lleida i altres investigacions obertes, sí, amb que vinculen... Jo, no em consta que hi hagi cap vinculació, que cap investigació en aquests moments que relacionava amb Esquerra Republicana. Però a mi no em consta. També són investigacions judicialitzades i sota secret. Però hi ha investigacions que continuen. De fet, l'equip del Toni Rodríguez és cert que continua. Però, ostres, la manera, la primera decisió en el primer minut que sigui cessar el Toni Rodríguez i enviar-lo a Rubí o a Carles Anfruns. Carles Anfruns, bueno, vostè va conèixer
sí,
Carles
sí,
Anfruns.
Sí, sí, tinc una gran consideració professional. Sí,
a la sala.
Sí, sí, sí.
A la sala. Bueno, vostè sap el que vol dir la sala.
Bueno, marxa, la Maica, un
marxo.
Segon,
30,
no, t'he de dir una cosa abans d'acabar.
Jo, o sigui, més enllà de les consideracions,
és a dir,
que jo crec que hi havia un trencament de la relació de confiança entre el major Trapero i els responsables polítics, i aquest trencament de confiança es dona, i que podem buscar molts vericuetos, però és molt evident. És a dir, el major Trapero declara en el Tribunal Suprem i posteriorment, si no recordo malament, en el judici d'Audiència Nacional, que ell estava disposat a detenir el govern de la Generalitat de Catalunya si hi havia un mandat judicial, i ell considera, i fa les consideracions, escolta, jo tinc mandat judicial i jo els podria detenir. Aquests mateixos governants segueixen governant ara mateix, i probablement el major Trapero també devia considerar que ell, que després d'haver sortit del que havia sortit, tenia autonomia plena per decidir sobre els Mossos i que no tenia relació amb els polítics. Independentment de qui tingui raó, això és, jo crec que és un cas clàssic de trencament d'una relació de confiança. És molt evident. I si, el lloc que ocupava era un lloc que s'ocupava perquè era una decisió política, home, que acabés així, no sé si és bo o no, però no ens sembla una situació molt complexa d'entendre.
Ha de marxar la Maica, però abans de marxar... L'Anna Gómez, vols dir alguna cosa, Anna?
No, jo li volia dir a la Maica que, clar, aquest no tan rotund que ha fet, doncs em sembla una exageració, perquè demana proves, i les proves les tens al damunt. El CNI tenia nòmina a aquest senyor. Et sembla poca prova per iniciar una comissió d'investigació? I després, en quant als papers dels mitjans...
On està la nòmina, Anna?
Quina nòmina?
La nòmina que dius tu, la nòmina que...
No, però això està reconegut, de què està bé?
No, que havia sigut confident.
Bé, doncs que havia estat confident, m'imagino que no estan amb nòmina, tampoc en devia estar al Villarejo, segons en quines coses que feia. I, a més, pensa que el senyor Villarejo pot ser un irresponsable, un gàngster, i tot el que digueu, que ni estic completament d'acord, però no és el pequeño Nicolás, eh?
No, absolutament.
No és el pequeño Nicolás, i, per tant, almenys, amb honor o amb crèdit a les víctimes, almenys al judici s'hauria de fer una investigació d'aquesta relació del CNI amb l'Estat. Recorda que el senyor Margallo, uns dies abans o un mes abans dels atemptats, va dir que el terrorisme se supera per la unitat d'Espanya, no? I hi ha prou indicis per intentar almenys esbrinar-ho. Jo no dic que tingui raó, ni molt menys, però dic que almenys s'ha d'investigar, per favor. I les proves, doncs, ja em sembla prou de prova inicial que aquest senyor hagi estat confident del CNI, i aquest no tan rotund que han dit, m'he semblat exagerat, entre altres coses, perquè, mira, els mitjans de comunicació, els mateixos que tu has mentat...
Ara, Mercè,
acabo. Gràcies. I d'altres, que el dia 17 d'octubre i el dia de juliol, 18 i 19, ja apuntaven cap a certes persones, als Mossos, etc., a la culpabilitat o a la corresponsabilitat d'algunes institucions catalanes, avui, mira tots els diaris, especialment aquell, que no va ni a portada. Em sembla realment vergonyós.
Tota aquesta conversa arrencava amb les declaracions ahir de Villarejo, i encara no hem sentit els tertulis, hem sentit un moment el Xavier Sardà, hem sentit un moment la pregunta que feia l'Anna Gómez, però hem sentit encara el Ramon Rovira i molt poc el Xavier Domènech. Per tant, Ramon Rovira, després del que ahir vam escoltar de Villarejo, què et sembla?
A veure, costa molt de creure que hi hagués una idea o hi hagués un pensament per part de l'Estat per provocar un atemptat terrorista, malgrat que la situació que ells poguessin pensar en aquells moments que hi havia a Catalunya mereixia això que deia aquest senyor, de dar-les un pequeño susto a Catalunya, no? Que és un eufemisme que ja per si mateix es comenta. El que passa que sí que hi ha alguns elements, jo per tant no seré tan contundent com la Maica, tot i que em costa de creure això de la teoria de la conspiració, però sí que hi ha alguns elements que fan dubtar. El primer element, això que comentàvem anteriorment, no? La vinculació de l'imam Essati, si no recordo malament es diu, es deia, amb el CNI. Per tant, aquesta vinculació sí que està demostrada, que era un confident del CNI, per tant, era una persona que podia tenir una certa relació. Una altra qüestió que no deixa de ser també com a mínim sospitosa, i després podem entrar més en el que potser caldria fer, és que l'Audiència Nacional, en el seu moment, malgrat alguns indicis, es degués d'una forma clara obrir una investigació sobre aquest tema. Com a mínim, genera això que dèiem, sospites, no? Una altra cosa que també es va publicar en aquells moments, em sembla que era el diari Público, pocs dies abans, pocs dies després de l'atemptat, va publicar una informació dient que hi havia els serveis secrets que ja investigaven els autors dels atemptats des de dies abans. Això tampoc ha quedat mai clar, però com a mínim aquesta informació...
Això va publicar el Carlos Enrique Bayo, que és un dels periodistes de Público.
Una persona molt ben informada, el Carlos Enrique, vull dir, moltes coses dels que ha publicat s'han confirmat. Això es va publicar, es va dir dies abans de l'atemptat, ja hi havia una investigació per part dels serveis secrets sobre aquesta gent. Després, hi ha un altre factor que tampoc caldria obviar-lo. Hi ha un fet que canvia, i això el conseller ens ho podrà dir d'una forma segurament molt més bé del que puc dir jo, tot el que està passant amb respecte del que poguessin o haguessin volgut fer aquests individus, el grup terrorista, que és l'explosió d'Alcanar. En aquesta explosió mor, entre altres, sembla que això ja està demostrat i claríssimament confirmat, l'imam. Per tant, d'alguna forma, aquests perden el líder que els estava conduint. I després varen veure unes imatges, si us en recordeu, gravades, que eren una pandilla de saltataulells, una pandilla de ximples que només deien que unes bestieses increïbles. Sense el líder que els estava conduint, sembla, o podria pensar-se, que realment decideixen fer una cosa diferent de la que en el seu pensament inicial poguessin tenir. Com també us sembla la contractació de la camioneta i altres coses que es van anar produint. Per tant, hi ha una sèrie de fets que d'alguna forma sí que podrien arribar-nos a fer pensar que darrere hi podia haver algú que pogués tenir un cert interès en això. Donar un susto. Donar un susto que no té segurament res a veure, ni era el mateix del que realment va acabar passant després, la desgràcia d'una quantitat de gent morta, tant a la Rambla com a Cambrils. Fixa't que amb les paraules que diu, que abans les buscava la Mònica, no se'n recordava, havia buscat exactament el que va dir, jo vaig estar treballant amb el CNI fins a l'últim dia, vaig estar treballant amb ells per solucionar l'embolic del famós atemptat de l'imam de Ripoll. Això és el que diu aquest individu. Vull dir Villarejo.
Sí, sí.
És a dir, que, oye, esto se nos fue de las manos. Això també ho diu. És a dir, que podria ser que la idea inicial no fos fer una cosa d'aquest tipus, sinó una cosa molt menor, evidentment. I aquí podria tenir més sentit, insisteixo, amb totes les prevencions agudes i per haver, que hi hagués a darrere algú d'aquest tipus que intervingués.
Quim,
només un comentari. L'atropellament és diguem que és el pla B.
Exacte.
Perquè inicialment el pla que estava establert per aquestes persones era causar una explosió. S'ha parlat del camp del Barça, s'ha parlat de la Sagrada Família. Aquest era el pla, ho han dit ells mateixos, en el judici i l'Audiència Nacional. Per tant, si s'arriba a produir, si no s'arriba a produir en aquest cas l'explosió del Canà, que acaba matant l'imam i una part de l'operatiu queda molt tocada, doncs possiblement haguéssim vist un altre tipus d'atemptat, doncs amb unes conseqüències per a les persones molt més dures que les que vam viure amb l'atropellament. Vull dir, per tant, tampoc podem oblidar-ho, això. Vull dir, no era una petita cosa, era una cosa... bueno, doncs, aleshores, si tenien la capacitat tècnica, la capacitat operativa per tirar-ho endavant. Però, en tot cas, el que tenien planejat era una altra cosa diferent del que va acabar passant. Només volia fer aquesta puntualització.
Xavier Domènech, fem-ho breu, sisplau, perquè és que també hauríem d'anar acabant el tema i vull parlar també del coronavirus. Endavant, Xavier Domènech.
Jo, clar, aquí, jo crec que estem intentant dilucidar si ens trobem davant d'una pel·lícula, sostraient-nos de la seriositat del que va ser tot allò, una pel·lícula tipus JFK o Oliver Stone, en la qual estem parlant sobre el recorregut de la bala màgica que va matar Kennedy i si Oswald era un assassí solitari o hi havia una conspiració darrere organitzada per l'Estat, o si estem en una versió de Torrente, el Deep State de la llei, no? És a dir, si Villarejo forma part d'una articulació conspirativa molt més àmplia, o si ens trobem davant d'un Torrente que li hem de fer el cas que s'ha de fer a Torrente, no? Riure un rato i punt, i s'ha acabat. Jo crec que aquest és el problema que ens trobem davant d'aquí. Villarejo ja va dir, en part ja va dir això, el gener del 21, en un altre judici, que era per injúries, ja va dir que hi havia hagut, que hi havia el tema del confident, que hi havia tot això, ja ho va dir, i que se'ls havia com escapat, no? En aquell moment, crec que el CNI va respondre que en realitat no havien fet cas a l'imant del Ripoll, perquè pensaven que era una espia de Marroc, i que per tant aquí hi havia un doble joc, etcètera, etcètera. Vull dir que pas que ara les declaracions han anat una miqueta més enllà, perquè el que ha dit ara és que el que es buscava fer és una assustar a Catalunya, és a dir, que hi havia una intencionalitat, no només que se'ls hagués escapat un confident. Jo, més enllà de si Villarejo és Torrente o què sigui aquest personatge, que és veritat que acaba sent un personatge pràcticament mític, del tal, és que jo estic d'acord que té un context. O sigui, aquest senyor no és un senyor que passava per allà i tal, té un context, i aquest context és el de la policia patriòtica, és el del Pino, és d'una cosa que, de gent que entra a l'època revolcada, que després en Fernández Díaz fa el que fa, i que això ha tingut conseqüències judicials. Llavors aquí jo crec que hi ha una gravetat extrema, ja no en tant en relació a les declaracions concretes o el que va passar, deixar de passar, que això crec que s'hauria d'investigar efectivament, sinó la gravetat extrema és de per què personatges com aquests poden estar actuant i tenir les responsabilitats que van tenir a l'Estat. I aquí jo crec que sí que va més enllà fins i tot de demanar, crec que s'ha de demanar i s'ha de complir una comissió, obrir una comissió d'investigació en el Congrés de Diputats sobre els atemptats terroristes i sobre les possibles derivades que pugui haver-hi, sinó fer una cosa que en altres països ha fet. Alemanya mateix ha arribat a dissoldre unitats policials, dissoldre-les, i no per una comissió d'investigació, sinó dissoldre-les per dir, escolti, aquí hi ha comportaments que són absolutament intolerables. Llavors, que un personatge com Villarejo potser és l'extrem més extremat d'una sèrie de personatges que han anat veient passejant-se durant aquests anys i que no són no és el conserge de la comissaria.
Anna Gómez.
Xavier Sardà, i si ha de dir alguna cosa... No,
tinc poca cosa més a afegir. Jo tinc poc a fer en què realment les clavegueres de l'Estat tinguin massa intenció ningú de netejar-les, però realment crec que avui és un dia molt trist, no solament per les declaracions d'aquest senyor, sinó per la reacció política i mediàtica que ha tingut les seves paraules. Si haguessin estat al revés, que hagués dit, doncs no ho sé, que els Mossos volien fer un cop d'efecte per mostrar la seva vàlua, avui ja tindríem tots els mitjans de comunicació espanyols i comissions d'investigació, etc. I ara doncs passarà sense pena ni glòria, perquè som un tema de segona, i quan es trobi, doncs no ho sé, una llibreta del Trias a 5 columnes, i quan s'ha d'investigar aquestes clavegueres que tots sabem que hi som, que hi són, i tots sabem el mal que han fet, doncs ni pena ni glòria i passem plana.
Sardà, jo he parlat en dues ocasions amb Villarejo. I... Ah. Sí, però de trucar-me, que dius...
Perdó.
Sí, parlar.
T'ha trucat?
No, m'ha trucat i m'ha dit, oye, el programa d'ahir, lo de Casamajor, era aquest tipus de trucades, Però... Dius,
per això estaves quan estaves a Ràdio Nacional d'Espanya, sí, estem parlant de fa, fa d'això.
No, molt, però després una molt més recent, Cròniques. És a dir, et donava a entendre...
Però clar, quan tu truca aquest senyor...
No, naturalment, i la primera vegada...
Però tu no tenies ni idea d'aquest senyor qui era.
Clar,
no, primer, com accedeix al teu telèfon?
No, clar, no, bueno, esclar, és el Villarejo, Ja em m'entens.
Per això.
Però, en tot cas, clar, aquella xuleria simpàtica extraordinària, en la forma de parlar.
la forma de parlar. Ara,
saps que estàs amb un disc dur?
Què vol dir?
Que no està gravat.
Ah, sí, no, no. Però Villarejo, jo l'únic que voldria dir avui, recordar, és que està sent jutjat. Primer, està sent jutjat. Segon, té dret a mentir. Tercer, és de primer de Maquiavel el fet que quan algú veu que se li està complicant l'existència, això és com quan el de la Guàrdia Urbana, l'assassinat, és a dir, quan algú se li complica l'existència, acusa l'altre. O sigui, és la caramola, és la tinta del calamar. Dic que hem de tenir en compte això. És a dir, quan una persona està judicialment contra les cordes, què fa? Emmerdar. Naturalment que emmerdar. En quins temes? Quin tema més sensible que l'atemptat de Barcelona i els morts de les Rambles? Clar que sí. És a dir, ell no té cap problema sigui... Mira, no té res a veure que sigui ni mitja veritat ni mentida del tot. És a dir, és molt normal que un personatge d'aquest, quan està sent jutjat, digui, enviï missatges a través nostra i de la nostra indignació al seu antic cap del CSIC. És perfectament factible. Per tant, no sabem, en realitat, què és veritat ni què és mentida. Però que està sent jutjat, no ho oblidem. És que aquí parlem del Villarejo com si tingués una impunitat. No, no, en aquest moment està sent jutjat. I és molt possible que acabi la presó, en fi, si n'hi havia,
Ja hi és, de fet, sí, sí.
Que ja hi és, de fet.
Sí, sí, sí.
Què dius, Confort? Vols dir alguna cosa o no?
No, que és veritat el que diu, però recollint el que deia el Xavier, però és que no estem parlant d'una persona desconeguda, no estem parlant d'una persona que avui ha aparegut aquí, una persona que té un passat, una persona que ja ha comès amb el vistiplau, amb l'empara de l'Estat, determinats delictes importantíssims. Per tant, això no ho podem oblidar. No es pot desvincular una cosa de l'altra. Que està jutjat, sí, però que aquesta persona porta una carrera de delictes amb l'empara de l'Estat, també és veritat. Per tant, les dues coses són certes.
Totalment d'acord.
No, però és que si és molt senzill. El Xavier té tota la raó.
Tota la raó,
jutjat,
sí.
I té dret a mentir, i tot el que tu vulguis. Però escolta'm, hi ha una altra qüestió. Obre una comissió d'investigació, la fiscalia busca exactament què és el que hi ha darrere de tot això, però aclarim-ho fins on sigui possible. Imagino que a vegades aquestes coses sempre queden en una situació una miqueta de blancs i negres. Però com a mínim investigo, perquè és que si no, sí que realment acabes donant la sensació de que aquí hi ha realment alguna cosa que no es vol explicar. I això és el pitjor que hi pot haver-hi. Independentment de que sigui o no sigui cert que hi hagi hagut una conspiració o no. Tot això...
Hi ha una cosa que estic d'acord amb l'Anna, Ramon, que és avui la sensació de, bueno, un altre que diu, clar, quan això passava amb la Victoria Álvarez, sí, però... i les declaracions amb el tema dels Pujol, aquí tothom donava una bola en això.
Això ens hem d'acostumar, Jordi.
Allà
tenen una visió de les coses, quan els hi convé d'una forma i...
Clar, però així estem, també.
Això és així, és veritat.
Sí, sí, així estem, Ramon, així estem, també.
I tu teniu tota la raó. Ara, dit això, jo crec que l'única forma que hi ha, que això, l'única forma possible... perquè és evident que aquí hi ha gent que deu saber coses i que no ho diu. Però l'única forma possible és, doncs, coi, seguir els camins que té la democràcia i que té un estat de dret per poder fer un aclariment d'aquest tipus de coses.
Aviam, Pere, una cosa només. Més enllà,
sisplau, Xavier Domènech, gràcies.
Un estat que ha tingut els casos que ha tingut de... És a dir, és que no és només el Villarejo, és que la policia patriòtica, que és l'informe PISA, o sigui, que hi ha hagut durant tant temps, de forma continuada, situacions en les quals són utilitzades els cossos de seguretat de l'Estat per atacar adversaris polítics, i això sí que ha passat, això sí. O sigui, altres pot ser perfectament que sigui que l'home aquest està passat. És un estat que ha d'encarar aquesta situació. Jo això estic d'acord, i no només és encarar-la en relació que ha dit el Villarejo, sinó en relació a una situació global que s'ha donat. És a dir, que són masses comissaris. És que no estem parlant d'un policia amagat que el feien servir, no, és que estem parlant de comissaris de policia.
Pere Mas, vols dir alguna cosa?
Sí, un parell de punts.
Val. Espera, que obrim el micròfon del Pere Mas. No el tenim. És l'últim d'allà, allà. No funciona, espera, t'acosta d'un altre micròfon. Mira aquí davant, sisplau, Pere, mentrestant. Si no ens va aquest telèfon, aquest micròfon.
Ara.
Sí, espera.
Ara en Pere està travessant. No, Pere està travessant, sí. Perquè això és un estudi ampli.
Ara ets a dir alguna cosa molt important.
Villarejo ha tancat el micròfon.
Sí, Villarejo, exacte, com que controla els micròfons de la ràdio.
No, dues coses. Una primera lectura política, perquè se n'ha parlat abans i ha planat aquí l'ambient. Si la idea de Villarejo era
l'escarmiento, los catalanes, tota aquesta tesi, el tret va sortir per la culata, perquè els atemptats del 17A van crear un sentiment de confiança en els Mossos, i en un moment que s'estava a les portes d'un referèndum per la independència, dir, som un estat prou potent que som capaços de resoldre això en 4 dies o el que sigui. Per tant, el tret en aquest sentit va sortir per la culata. Sí que és veritat que, igual que haver-hi les portades aquelles del periòdic i tot això que ha explicat la Maica, també va haver-hi alguns articles, ara l'estava buscant i no l'he aconseguit trobar, un editorial o un article del País en què es deia, escoltin, mira, fa que sí amb el cap al Quim Forn, escoltin, ara que ha passat això tan greu, oblidin-se de l'atemptat. Era aquesta la tesi. Perdó, oblidin-se del referèndum. Ara no ens posarem a votar això de l'1 d'octubre, perquè lo important és les morts. Per tant, i era un editorial o d'un article d'un subdirector. No, l'he estat buscant, però no l'he aconseguit trobar. Per tant, que hi havia un rum-rum polític en aquesta qüestió, aprofitant que el PSOE passava per Valladolid, és evident. I segona qüestió, és una llàstima que no hi sigui ara aquí la Maica, perquè la Maica ha dit no hi ha proves que aquest senyor participés en l'atemptat. Això és correcte. Però al mateix temps no estàvem discutint això. Estàvem discutint si el dia 16 d'agost el senyor aquest, l'imam de Ripoll, era confident o no de la policia o dels serveis secrets espanyols. Aquesta és la pregunta que no té resposta i que requereix una resposta. I quan s'ha dit que Público va publicar qüestions sobre això, ara fa 2 anys, el 16 de juliol del 19, el Carlos Enrique Bayo, de qui parlàvem, va explicar com anava allò dels correus electrònics foscos, tot un seguit de coses, i va explicar amb noms i cognoms visites a la presó de Castelló, de policies, dels serveis d'informació que anaven allà, i com aquest senyor, mentre havia demanat que no se l'expulsés del país per motius polítics, havia demanat un expedient d'asil polític, abans que això es produís, en paral·lel, un jutjat de Castelló li va revocar l'ordre d'expulsió. Per tant, hi havia dues trames a nivell baix, jutjat de Castelló, a nivell alt, asil polític, que eviten que aquest senyor sigui expulsat d'Espanya. Per tant, que aquest senyor, parlo de l'imam de Ripoll, no és aigua clara, en castellà no és trigo limpio, és evident. I que no s'ha volgut investigar, també és evident. Llavors, això, que això aboni les teories conspiranoiques, o que aboni el que... Bueno, és que si ningú vol investigar què ha passat aquí, clar, per què no es vol investigar? Perquè tothom hi té a perdre. Igual que amb el cas Villarejo.
És que va molt
el Villarejo té un merder amb el BBVA de nassos, ara, eh? És que no és només les brometes.
És que el Villarejo ja va bé, perquè ara amb l'excusa de dir és que és Villarejo qui ho diu...
És que està xalat, és que... Però, que
està, passar, atenció, perdoneu, que quan diu que no es va investigar, és a dir, hi va haver un judici, el respecte.
Sí, mira, doncs en aquest judici hi va declarar un cap de la mesquita belga, Solimar Akaunxu, més o menys, que va dir, l'imam deia, no vol dir que sigui veritat, però que l'imam de Ripoll deia que el senyor estava parlant amb els serveis secrets. I això va dir a l'Audiència Nacional un senyor que era el jefe de la mesquita de Bèlgica.
Això...
I això ha entrat per una llei i ha sortit per una altra.
No, no.
Qui ha investigat això?
Perdona, això passa a totes les democràcies europees, eh?
El què?
És a dir, que els serveis d'intel·ligència...
Que el senyor que apareix allà...
Parlen sí, amb gent...
Però no amb un tio que monta un atemptat del 17
Perdona, que parlen amb gent sensible del món de la delinqüència, és evident.
Val. Sí, però per evitar i per prevenir atemptats, no per provocar-los.
No, home, és que, esclar, això és el que diu el Villarejo.
No, d'acord.
Això ho diu el Villarejo.
Però això és el que demanem que s'investigui.
Però qui ho ha d'investigar? Hi ha un judici? És a dir, si hi ha...
No, però en el judici aquest no s'investiga, això.
No, però, és a dir, la fiscalia està per escoltar i dir, escolti, s'ha d'obrir aquí un altre cas, esclar.
Absolutament d'acord. Llavors, jo demano, i crec que ja està fent tard, la fiscalia intervé perquè el senyor Quim Torra penja unes pancartes i sembla que sigui el més important del món i que, vaja, que això, la seguretat de l'Estat depèn d'aquella pancarta. I és incapaç d'intervenir en un cas com el que estem vivint en aquests moments, que és una persona que anuncia una cosa. Serà veritat o serà mentida, però la fiscalia té l'obligació d'actuar. Ho farà o no?
Jo
crec que ja hem passat quasi 24 hores i no està fent res.
No crec que tot el que diu el Villarejo, la fiscalia ho tingui en compte com una veritat potencial. Jo no ho crec.
Domènec, què dius?
No, jo de totes formes vull recordar una cosa. Ho dic perquè el CNI és aquella institució que garantia la vicepresidenta del govern espanyol que no hi havia urnes i que ho va estar garantint fins al setembre, fins i tot com va haver aquella roda de premsa, que no sé si era el Joaquim Forn, la roda de premsa on hi havia el Puigdemont, que es van ensenyar les urnes per primera vegada.
Sí, no hi era jo. No hi era.
No hi era, però aquella imatge que tal... per tant, diguem, el CNI... Que el CNI es va posar en guerra davant la possibilitat que hi hagués la independència de Catalunya, a mi això em sembla evident, no en tinc cap dubte, però que és la institució que va estar dient fins al final que hi havia urnes i que no hi hauria d'octubre, o li deia això a la vicepresidenta del govern, hi hauria d'octubre i urnes. Vull dir que tampoc no pensem que el CNI és una institució excessivament sofisticada, amb unes capacitats molt grans de muntar, de fer grans muntatges ben fets. Vull dir.
Són les 10 i 12 minuts.
Continuarà.
Joaquim Forn, moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Moltes gràcies.